Bona nit, són 9:15.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Avui, no ho sé, de butxaca d'un quart d'hora, 3:15 s'hi posen els de l'Espanyol juga a RAC1. Abans de sopar o de saber que... que som a les portes d'un cap de setmana gèlid a tot el país que posarà el punt final a l'onada de fred dels últims dies. Tant demà com diumenge les temperatures tocaran fons i les glaçades seran intenses a l'interior i al Pirineu, però atenció perquè també arribaran a la costa. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit, així és. Pendents de la temperatura que ha de caure en picat tant aquesta nit com les properes 48 hores. Durant el cap de setmana, més fred en hores nocturnes, no tant de dia, tot i el sol, la sensació serà ben marcada pel que fa al fred, amb vent als extrems del país i aquestes glaçades que tornaran a arribar a la mateixa línia de la costa, fins i tot cap al Baix Penedès, a punts de la selva, al voltant del delta de la Tordera, i pot glaçar amb força 2, 3, 4 graus sota zero, per suposat, capitals interiors al voltant dels 5 sota zero, apropant-se fins i tot als 10 sota zero, i a les cotes més altes del Pirineu, ambient rigorosament fred per esquiar, per tant, ben protegits amb aquest vent que ha de mantenir la sensació de fred molt acusada, també amb nevades a la cara nord fins demà al migdia, a primeres hores de la tarda, no una nevada especialment intensa, però que també porta alguns ruixats ara mateix al voltant del Maresme, que es poden mantenir, per tant, per aigua a la mà a la zona de Barcelona, Maresme, Vallès o Selva, tant avui, aquesta nit, com també demà a la tarda, que es mantenen aquests ruixats.
Gràcies, Martín. Estarem pendents. Bona nit.
Bona nit.
Novetats en el cas Dani Alves. El futbolista està disposat a portar una pulsera telemàtica per estar localitzable en tot moment si el deixen en llibertat. És una de les propostes que farà el nou advocat del jugador, la jutgessa, que en va ordenar la presó provisional per risc de fugida. Una proposta que ha avançat Antena 3, però que no és l'única que posarà sobre la taula, Benet Íñigo.
El recurs de la defensa s'ha de presentar a principis de la setmana que ve i el focus està en rebatre el risc de fugida que va veure la jutgessa i que va significar la presó provisional. D'una banda, Alves subratllarà que ja no ha de marxar a Mèxic perquè el club on jugava l'ha acomiadat. De l'altra, que té casa a Catalunya i, en tercer lloc, que acceptarà qualsevol mesura cautelar, retirada del passaport, presentar-se al jutjat cada cert temps o fins i tot portar un localitzador. Pel que fa a les contradiccions que ha tingut fins ara, dirà que primer va negar els fets per estalviar-se un problema amb la seva dona. Ara reconeixerà sexe amb la víctima, però sempre dient que va ser consentit. Aquí, però, s'enfronta a diferents indicis que l'apunten. Un d'ells, un informe amb les empremtes dactilars que els Mossos van trobar al lavabo de Sutton, on van passar els fets, i que fonts judicials ja subratllaven a RAC1 fa una setmana. Avui el periòdico concreta que són 7 empremtes de la víctima en diferents punts i que permeten certificar la seqüència de fets que ell ha explicat des del principi.
I a Lleida, l'agressor sexual que ha quedat en llibertat els últims dies havia violat fins a 17 dones. És l'home que estava condemnat a 15 anys de presó i que en va sortir 6 abans del previst per l'aplicació de la llei del només sí és sí. Segons detalla La Vanguardia, l'agressor ha comès una violació cada vegada que ha quedat en llibertat. Víctor Cullell.
L'agressor, que ara té 37 anys, va cometre les 4 primeres violacions quan en tenia 14, va acabar en un centre de menors, en va fugir i de seguida va violar 2 dones. El van detenir i al cap d'un any li van autoritzar sortir al carrer, però 4 mesos més tard havia comès fins a 12 violacions. Precisament, les autoritats avisen que el risc de reincidència és molt alt i els experts avisen que en casos com aquests l'administració té pocs recursos. Ho explicava el món a RAC1, el catedràtic en psicologia Antonio Andrés Pueyo.
Sempre ens trobem amb un escull, i és que qualsevol tipus d'intervenció de tipus farmacològic, etc., sempre han de ser autoritzades i acceptades voluntàriament per la persona. I justament molts d'aquests que tenen aquest perfil neguen inclús haver fet certes coses que hi ha moltes evidències. Per tant, tenen una actitud molt poc favorable a acceptar aquestes propostes.
Segons Pueyo, les altes probabilitats que torni a delinquir i el fracàs en la rehabilitació són la tempesta perfecta.
En aquest sentit, el govern espanyol agilitzarà els tràmits per evitar que les dones maltractades hagin de conviure amb el seu agressor. És una de les mesures que han acordat avui algunes comunitats autònomes amb el Ministeri d'Igualtat per facilitar l'accés de les víctimes a ajudes econòmiques que els permetin no dependre de les parelles. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El Ministeri d'Igualtat vol posar el focus especialment en les víctimes més vulnerables i les que no tenen recursos econòmics. Per això facilitaran els tràmits per rebre l'ingrés mínim vital i aconseguir un pis d'habitatge social. D'aquesta manera podrien allunyar-se del seu agressor. La secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, creu que és una prioritat.
Sería invertir un poco la mirada, ¿no? No se trata tanto de que la mujer consiga superar todos los obstáculos y que finalmente se le conceda una vivienda y una ayuda si es que la necesita, sino que una mujer que está ocupando una vivienda porque no tiene una alternativa económica diferente y que además es víctima de violencia de género, creo que es evidente que es una prioridad darle una salida.
Des del Ministeri d'Igualtat admeten que encara queda molta feina per fer per arribar a totes les dones que pateixen violència masclista. Per això remarquen la importància d'agilitzar tots aquests mecanismes.
8:35, l'Audiència Nacional envia a la presó sense fiança un presumpte jihadista detingut a Girona. Segons el jutge, tenia un nivell avançat de radicalització. Havia fet diverses cerques a internet de com fer atacs amb arma blanca.
Segons el Ministeri de l'Interior, el detingut avui s'ha posat a mans del jutge de l'Audiència Nacional, que ha detectat un perfil de gran violència i agressivitat. A més, també van comprovar com l'home tenia vídeos d'atemptats jihadistes a Europa. Ha estat una operació conjunta entre l'FBI, la policia espanyola i la Guàrdia Civil, que el va arrestar dimecres a la tarda al barri de Santa Eugènia de Girona.
D'altra banda, el jutge que porta el cas de l'atemptat al Jazeera ha allargat la detenció del sospitós, el jove de 25 anys que va matar un capellà i va ferir 3 persones més abans d'ahir. Avui se l'ha traslladat a Madrid i espera l'anàlisi de tot el que s'ha intervingut a casa seva. El fiscal en cap del Jazeera ha demanat avui que els problemes mentals que pugui tenir l'agressor no eliminin la qualificació d'acte terrorista. I per cert que a Jerusalem, a Israel, hi ha almenys 8 morts en un atac terrorista en una sinagoga aquesta tarda. També hi ha diversos ferits. La policia ha pogut abatre l'autor de l'atac. El Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga de la setmana que ve en espera de la reunió que tindran dilluns amb el Departament de Salut. Durant tot el cap de setmana, uns i altres continuaran estudiant com encaixar jurídicament moltes de les peticions dels sanitaris. Després dels 2 dies de vaga d'aquesta setmana, avui s'han reprès les negociacions. Laia Colomer.
Ha estat en una reunió de només 2 hores, però que ha servit per encarrilar un possible acord. Almenys el to del Sindicat Metges de Catalunya era un altre que el d'abans de la vaga. El secretari general Xavier Lleonart diu que les protestes han estat un punt d'inflexió.
Ha sacsejat una mica el tauler i ha permès poder abordar de fórmules imaginatives, alternatives i de, amb més amplitud de mires a totes dues bandes, com solventar aquest conflicte.
Uns i altres ja parlen de trobar la via jurídica per acordar algunes millores, sobretot la de reduir les visites que els metges tenen en un sol dia. El subdirector del CatSalut, Alfredo García, espera tenir una proposta dilluns.
Intentarem continuar treballant aquestes propostes perquè la proposta que acabem construint han de tenir un encaix tècnic, jurídic i també econòmic, no? Per tal de que després tot això es pugui portar a terme sense problemes.
A l'espera d'aquesta reunió de dilluns, però, la vaga es manté, serà de dimecres a divendres per franges horàries.
Tot plegat amb la negociació dels pressupostos de la Generalitat com a rerefons, dilluns el govern i el PSC reprendran els contactes. Abans, aquest cap de setmana, Esquerra s'esforçarà per explicar el canvi de rumb a la militància després que hagin acceptat el quart cinturó com a contrapartida dels pressupostos. Demà ho farà el Congrés Nacional que el partit fa a Lleida. Insisteixen que ells han cedit davant l'exigència principal del PSC i que ara els socialistes no poden exigir-los res més a canvi. Salvador Illa admet que el camí s'ha aplanat, però que no està del tot tancat.
He de reconocerlo como un paso adelante importante. El gobierno de la Generalitat, Esquerra, que estaba siempre en contra de esto, no sabía bien por qué razones, dijo, oiga, pues, y nosotros pusimos como una exigencia y dice, lo acepto, vamos a hacer este trozo. Es un paso adelante, vamos a seguir hablando a partir del lunes de presupuestos, quedan cosas por resolver, pero es un paso adelante.
I els tercers de l'equació, els comuns, es fan creus que els republicans hagin abaixat el cap amb el quart cinturó sense tenir garantit el suport del PSC. Així s'hi referia Jessica Albiach, a Ràdio 4.
Jo crec que això és el que més ens va sorprendre a totes. Totes, deixa'm dir-ho així, vam al·lucinar de veure que Esquerra Republicana havia canviat la seva postura respecte del quart cinturó sense tindre garantit el vot del PSC. Jo crec que és bastant inexplicable, t'he de confessar.
Els comuns insisteixen que el seu acord amb el govern es manté perquè Pere Aragonès els va prometre que ni un euro aniria al quart cinturó. I encara en crònica política, encara porta cua l'acomiadament de l'humorista Manel Vidal del programa Zona Franca de TV3 per una broma en què identificava el PSC amb una esvàstica. El director de la cadena diu que ha traspassat els límits de l'humor. Siegfried Gras ho ha justificat al Món RAC1.
jo soc partidari de que els límits de l'humor han de ser els més amplis possibles i fora de TV3 han d'arribar fins on siguin. Dit això, a TV3, som un servei públic, tenim una responsabilitat amb els continguts que tenim i considerem que aquest tipus de continguts no s'adequen i per això prenem aquesta decisió. Però... que havíem fet un pacte amb la productora de quins continguts fins on arribava i fins on no, i aquí en aquest cas doncs, no s'ha complert.
Gras també n'ha donat explicacions al Parlament. Justament avui es reunia la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans i ell hi compareixia. Ha negat que aquesta decisió dràstica sigui censura i ha advertit que això és un avís que el Zona Franca no es pot passar de la ratlla. Marc Martínez Amat.
Siegfried Gras ha hagut d'explicar-se davant de Ciutadans i la CUP, que des de dues posicions contraposades li han tret el tema. Per la portaveu de Ciutadans, Anna Grau, ja fa temps que el Zona Franca s'ha passat de frenada i reclama al director que hi posi remei.
No se puede llamar un día hijos de puta a la Mikael de Mauthausen, al otro nazis, a los votantes del PSC, la corporació hauria de fer un pensament.
El problema que no mirem cap a un altre costat és que prenem aquestes decisions. També volem llançar un missatge al programa. Ells saben que això és TV3 i si volem continuar fent aquest tipus de provocació, transgressió, buscar un tipus d'humor se diu un altre públic, aquestes coses es poden repetir.
I des de la CUP consideren que s'ha aplicat una censura. El diputat Xavier Pellicer diu que no s'hauria de posar límits a l'humor contra els poderosos.
I ens sembla que els mitjans públics tenen una responsabilitat enfront del creixement i l'auge de l'extrema dreta. Això passa no per censurar l'humor dirigit a un partit que governa l'Estat.
Nosaltres som els responsables dels continguts que oferim com a televisió pública, que en aquest cas no és que no sigui apropiat, és que ho considerem molt ofensiu. El que podem fer és, per evitar que ens siguin censuradors, mirar cap a un altre costat.
Els copaires es pregunten si l'acomiadament de Manel Vidal per haver identificat el PSC amb l'emblema nazi té a veure amb la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC.
4 minuts i 3 quarts de 9, Joan Carles I canvia la residència fiscal als Emirats Àrabs. Segons explica el diari El Mundo, el rei emèrit ja no haurà de passar comptes amb la hisenda espanyola i, per tant, ja no se li podran reclamar els diners pendents que tenia
amb
l'Estat.
Amb el canvi de residència fiscal, Joan Carles I pràcticament deixarà de pagar impostos perquè a l'Emirat no existeix l'IRPF. El pare de Felip VI ha estat al centre de la polèmica els últims anys per les investigacions de l'Agència Tributària Espanyola i, de fet, ha pagat uns 5 milions d'euros per regularitzar la seva situació a l'Estat.
Per cert, que l'Audiència Nacional ha enviat a presó provisional sense fiança l'home que hauria enviat les cartes bomba a Pedro Sánchez, Margarita Robles i a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid. L'Audiència Nacional considera que hi ha un risc de fugida i, per tant, opta per curar-se en salut i evitar que s'escapi. Els pescadors catalans van omplir l'any passat 11 camions cisterna de deixalles marines. Més de la meitat de la brutícia eren tovalloletes, envasos de plàstic i mascaretes d'un sol ús. I avisen que la brutícia cada vegada va a més. Maria Costa.
Unes 600 embarcacions de les confraries de pescadors de Tarragona, Barcelona i Girona van recollir 70.000 litres de residus, alguns com joguina, rentadores, pneumàtics o pots de pintura al mig del mar. Els pescadors denuncien que han de llançar fins i tot xarxes de pesca perquè no poden destriar la brutícia i que han d'acabar fent d'escombriaires del mar. Ho denuncia Francisco Martín, pescador de Blanes.
Ja fa anys que agafem moltes tovalloletes, molts de plàstic, molta brossa, vaja. La fem més brossa que peix, i clar, això es dona una feina extra i cada vegada va més. Moltes hores entretingut traient aquesta brossa. I arriba un dissabte o un diumenge i sempre tens xarxa enrederida per netejar i, bueno, en compte de poder descansar o anar a passejar, doncs pues, a netejar xarxa.
Tot plegat s'ha comptabilitzat a través del projecte Pesca Neta i que financia en part el Departament d'Acció Climàtica.
L'economia espanyola va créixer un 5,5% l'any passat. Això és més del que preveien el govern espanyol, el Banc d'Espanya i cap organisme internacional. Montse Martí.
L'últim trimestre l'economia només va repuntar dues dècimes, segons les dades que l'INE ha publicat aquest matí. En un comunicat, la CEOE adverteix que el creixement econòmic s'està frenant i assegura que, tot i que la dada del 2022 pot semblar positiva, hi ha una part de creixement econòmic que respon a la inèrcia i demana mirar-se les dades amb reticència. Les dades de l'INE també revelen que el consum de les llars es va frenar un 1,8% entre octubre i desembre. El Col·legi d'Economistes de Catalunya també mostra la seva preocupació per la frenada que es va registrar durant aquest quart trimestre i la pèrdua, diu, de dinamisme de la inversió i la productivitat.
I en aquest escenari econòmic, el 37% dels comerços asseguren que aquestes rebaixes d'hivern han venut menys que l'any passat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Segons una enquesta de Pimec als seus socis, les rebaixes no han anat tan bé com altres anys. El 7,5% dels comerciants asseguren que no poden garantir la continuïtat del seu establiment.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Worth to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Un minut i tres quarts de nou, Andreu Claret ha guanyat el Premi Ramon Llull amb la novel·la París érem nosaltres. És el llibre en què relata la història del seu pare, el polític Andreu Claret i Casadesús. L'obra s'ha imposat als gairebé